Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Bon dia, benvinguts al Fent Ruta, el magazín de contingut turístic de Ràdio Balaguer.
Bon dia a tothom. Un dijous més us portem l'actualitat i les propostes més turístiques per fer a Balaguer i a les Terres de Ponent, en un programa especial, centrat en continguts nadalencs.
Així és, perquè avui tindrem als estudis del Fent Ruta els dos equips que ens estan preparant per aquest proper cap de setmana la tradicional interpretació dels Pastorets a Balaguer.
Per un costat de l'Escola Vedruna de Balaguer tindrem a l'Esther i la Clàudia, que ens explicaran uns pastorets molt especials que es duran a terme aquest diumenge en dues sessions diferents, perquè enguany l'Escola Vedruna de la nostra ciutat ha decidit de recuperar aquesta tradició després d'anys sense pastorets a l'escola, en una versió sorprenent on hi prendran part tant alumnes com pares i padrins.
I uns altres pastorets que tindran lloc aquest cap de setmana són els pastorets de l'Escola Pia. Amb sessions tant dissabte com diumenge, ens portaran la versió clàssica del Folk i Torres a càrrec dels alumnes de l'escola.
I més coses. L'any 2010, la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat en l'àmbit de la cultura immaterial una de les tradicions del Nadal als Països Catalans, el cant de la Sibil·la, que té lloc poc abans de la Missa del Gall. Una tradició que s'ha recuperat al nostre bisbat d'Urgell. En parlarem amb en Lluís Obiols, historiador i un dels protagonistes de l'estudi i recuperació de la versió urgellenca del cant de la Sibil·la.
Aquest cap de setmana arriba l'hivern i un dels elements més característics de l'hivern a les Terres del Segre és la boira, aquesta boira que forma part de la nostra identitat i que ha servit com a element inspirador d'una gent que es dediquen a vendre els valors d'aquest territori.
Així és, es diuen Boira Experience i organitzen una cursa itinerant anomenada Marxa de la Boira. Aquesta Marxa de la Boira es durà a terme al gener i enguany arriba per primer cop a la comarca, duent-se a terme a Penelles. Ens en parlarà de tot plegat la Irene del Boira Experience.
I més coses, tenim una agenda amb força propostes nadalenques, que aquest mes ens la porten la Maribel Pedrol i el Jaume Pujol. Bon dia, Maribel. De què ens parlareu avui a la secció Trau el nas per la finestra?
Bon dia, Jaume i companyia. Mireu, avui nosaltres, des de la nostra secció, parlarem de descobrir els Saturnals de Guissona i de les visites guiades per Balaguer.
Donem la benvinguda també al Jaume. Hola, Jaume. Ens pots avançar alguna altra activitat de l'agenda per als propers dies?
Hola. Sí, també parlarem del pessebre vivent de Linyola.
Molt bé, gràcies, Jaume. Recordeu que aquest mes tenim obert un concurs gentilesa de torrons i mel alemany, dos de Balaguer. Sortegem entre tots els oients del Fent Ruta quatre caixes regals. Una per a cadascun dels models que s'estrenen enguany i que el Ferran Alemany ens va venir a presentar el mes passat.
Per participar al concurs teniu temps fins al 27 de desembre, que és quan anunciarem els guanyadors. Podeu participar entrant al lloc web de l'emissora www.radiobalaguer.cat i clicar al banner del concurs o bé anar a l'apartat del programa del Fent Ruta.
Déu-n'hi-do quin programa més carregat que tenim per aquests dies de Nadal. Així doncs, si us sembla bé, comencem. Abans però ens presentem també els que us hem estat parlant en aquesta benvinguda, la Gemma Balagueró i que us parla el Jaume Marvà. I contem en els controls tècnics, com sempre, amb la participació de l'Oriol i el Mingo. A nom de tot l'equip, moltíssimes gràcies per ser-hi i benvinguts al Fent Ruta.
Fent Ruta.
I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, amb un Fent Ruta molt especial perquè s'atancen les vacances de Nadal i s'atancen un munt d'activitats i per això fem un ruta pràcticament monotemàtic amb activitats nadalenques, pessebres vivents i una de les coses que no pot faltar al Nadal És el... És els...
Pastorets.
És els pastorets. aquesta veu que ha dit pastorets, ets la...
Jo sóc la Clàudia, Clàudia Bellostas.
La Clàudia no ve sola amb...
L'Ester Bach.
L'Ester. La Clàudia i l'Ester enguany han decidit fer uns pastorets a la ciutat de Balaguer, a la nostra ciutat, per primera vegada, sota l'aixopluc de l'Escola Vedruna, ells i molta altra gent. Ho diem bé, això... És el primer any, però ja s'havia fet fa molts i molts anys a l'escola.
Sí, jo crec que uns 30 anys.
Molt bé, molt bé. Hi ha hagut anys que no s'han fet pastorets a Balaguer ningú, i enguany en faran dos o tres, em sembla. Vull dir, estem molt contents, eh? I a més, em sembla que tot es fa el mateix cap de setmana. En qualsevol cas, anem als pastorets a l'escola Vedruna, que per això han vingut la Clàudia i l'Ester. Quin dia es farà això?
El dia 22 de desembre.
El dia 22 de desembre, que és un diumenge.
És un diumenge, sí.
I com que són molt valentes, han decidit fer dues sessions el mateix dia.
Sí, sí, som supervalents o inconscients, no ho sé, però fem dues sessions el mateix dia,
perquè
sí.
Perquè això, em sembla que a l'Escola Pia també fan dues sessions, però en fan una el dissabte i l'altra el diumenge, més que res per poder descansar. Però vosaltres, potser el plan que ve ja canviareu d'opinió.
A saco, hem anat a saco aquest any, sí.
Molt bé, molt bé. Llavors, això és el diumenge, dia 22 d'aquest mes de desembre. Mm-hmm. En quins horaris?
Hi ha una sessió a les 5 i sí. La segona sessió a les 6 i mitja.
Molt bé. Això vol dir que entre una sessió i l'altra, una hora i mitja, vol dir que l'obra tampoc serà molt, molt, molt llarga.
Uns 45 minuts deu durar.
45 minuts. Sí. I escolta, i com ha anat a la idea aquesta de fer, de recuperar els pastorets?
Doncs va sorgir arrel de que, bueno, un grup de pares i mares ja fèiem teatre a les festes de final de curs de fa dos o tres anys. I arrel de l'última festa de final de curs, quan vam acabar el teatre, pues vam estar al pati de l'escola fent una cata de vins i entre riures pues va sortir la idea de i si retornem els pastorets, i si tornem a fer els pastorets.
Fixeu-vos si dona de si fer un tas de vins, eh? Fer un tas de vins sempre és un moment ideal perquè surten idees, eh? Jo us animo a fer tastos de vins aquesta setmana, que som la territori Costes del Segre, un territori amb vins molt potents, i per tant, a més d'assaborir aquests vins locals tan bons, doncs van sortint idees. Per tant, a veure si ho he entès bé. Hi ha un grup de pares que cada any preparava una petita obra de teatre per la festa de fi de curs, i aquest darrer any passat, quan es va acabar la festa de fi de curs, vau fer un tas de vins i allí algú va dir, escolta'm, hem de recuperar al Col·legi Vedruna de Balaguer els pastorets.
Correcte.
Llavors, com ha anat això? Surteu pares, surten alumnes, com va això?
Surten alumnes, el més petit de 2 anys i fins a 13, 14, surten pares i surten avis.
Sí, padrins i tot.
I tant, el més gran, 77, em dic,
molt bé, no? Molt bé. Això també el converteix en uns pastorets diferents d'altres pastorets on només hi surten alumnes, el vostre és totes les generacions de la comunitat educativa.
Mira, en el cas de l'Ester, per exemple, surt l'Ester com a mare, surt el seu fill i la seva filla i surt la seva mare.
Correcte.
I en el meu cas, surto jo, els meus fills filles no surten, faran de taquilleres, i surten els meus pares.
Escolta, i de què feu?
Doncs jo faig de dimoni. Soc el jefe dels dimonis.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Jo també faig de dimoni, però secundari.
Molt bé. Escolta'm, per cert, que la versió que feu no és la típica versió del Folk i Torres, em sembla. És una versió molt moderna.
Correcte.
Quina versió feu? A veure, expliqueu-nos. Com ha anat això?
Doncs fem una adaptació dels pastorets superestal del Ramon Reguant.
Del Ramon Reguant, sí.
Vam demanar permís per poder fer-la, va estar supercontent que ho féssim. I el nostre director ha fet una adaptació...
Que el director em sembla que és el Nando de Pablo, que sí?
Exacte, correcte. Nando de Pablo és de Lleida, està molt vinculat al món de teatre des de fa molts anys, i ha fet una adaptació doncs, perquè es puguin incorporar un grup tan nombrós de gent i amb tantes edats, i que cadascú tingui el seu momentet, no?, dins de la representació.
O sigui que és una mica una obra feta a mida, eh? S'ha fet una adaptació a mida,
sí.
I entenc que com que és una versió dels pastorets molt moderna, a nivell de decorats, a nivell de vestuaris, això també es veurà reflectit?
Totalment, sí.
Perquè com ha anat el tema? Això ho ha hagut de fer tot després, perquè és el primer any que feu aquests pastorets, per tant, s'ha hagut de fer decorats, vestuaris...
Bueno, les noves tecnologies també ens ajuden.
Molt.
Molt bé, molt bé. Ui, això... Què vol dir això? Això és alguna pista de que veurem moltes coses projectades o músiques o com va això?
Pot ser, sí,
bueno, factor
sí.
Factor sorpresa.
Pot ser. Ja
veieu, no podem dir tot aquí.
Ja veieu que la Clàudia i l'Ester no ens ho volen explicar tot. Sí que ens ha xerrat un ocellet que tindran uns pastorets bastant musicals.
Sí.
Sí, sí. Aquí, a part de la nostra inconsciència, sí, sí.
Això vol dir que cantareu, ballareu?
Sí, cantem, ballem, sí, incorporem una mica tota aquesta part als pastorets. Dic la inconsciència perquè, clar, cantem, i jo no en sé, però canto, canto. La vergonya la deixem al sac.
Molt bé, molt bé. Doncs ja ho veieu, aquest grup de pares del Col·legi Vedruna de Balaguer s'han animat a fer els pastorets enguany per tota la gent de Balaguer. Recordem que hi haurà dues sessions, serà el diumenge dia 22. Els preus no sé si els hem dit.
No. Els preus són, els adults paguen 3 euros, els infants, bueno, i la gent jove, perquè és de 0 a 18, 1 euro, i els alumnes de l'escola és gratuït.
Els alumnes de l'escola és gratuït, molt bé. Recordem, diumenge 22, dues sessions, una a les 5, l'altra a 6:45 de la tarda, i veurem una trentena de bojos cantant i ballant al mig de l'escenari. Hi ha expectatives d'omplir, no, suposo? Què us diu
sí,
la gent?
Esperem
la gent
que sí.
Quan us troba i us diu, ja ho sabeu on us heu posat, esteu
sí.
Nerviosos, contents?
Sí, home, jo estic una mica nerviosa.
Home, el nervi ha de ser, si no malament.
Sí. Ara que s'atansa la data, perquè vam començar així com un projecte pues, molt divertit, i assajant un dia a la setmana i tal, i de sobte vam dir, ui, que això ja està aquí.
Això ja és aquí. Està
cada dia, estic nerviosa.
Falta però, una setmana per acabar les classes i ja hi som. Això és ja, eh?
Ja, no cal que m'ho digui.
Recordem, és aquest diumenge, dia 22. Moltíssimes gràcies, Clàudia i Esther, i que vagi molt bé. Molta merda.
Moltes gràcies. Esteu tots convidats a vindre'ns a veure.
Gràcies.
Molt bé. Fent ruta.
I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, aquest mes amb un programa molt especial dedicat a temes nadalencs, a propostes nadalenques, s'atansa el Nadal, i una de les coses que no poden fallar són els pastorets. I aquest cap de setmana, precisament a Balaguer, tenen lloc dues edicions de pastorets diferents. Aquí al Fent Ruta hem volgut convidar els dos grups, un és l'Escola Vedruna de Balaguer i l'altre és l'Escola Pia. Per parlar d'aquesta segona, de l'Escola Pia, tenim ara mateix els estudis del Fent Ruta de Ràdio Balaguer, a 5 persones que ara us presentarem. D'entrada tenim a l'Esteve Vial. Esteve, bon dia.
Bon dia.
L'Esteve em sembla que és el responsable dels assajos tècnics, ho dic bé, una mica el que coordina els assajos, el que es cridassa quan no se saben el guió, totes aquestes coses.
Diguem-ne que sóc el director.
El director? Diguem-ne sí. Que és el director. Molt bé. Després tenim a dues mares, que són la Mar Pla i l'Anna Tugues. Hola.
Hola, bon dia.
La Mar i l'Anna ens explicaran com ha anat el procés i com elles, com ha, suposo, des de l'AMPA, han liderat aquest procés de recuperació que enguany és el segon any. Tot això ens explicaran. I estem molt contents també perquè ens han vingut dues de les actrius que participaran als pastorets, que és la Martina, de cinquè. Hola, Martina.
Hola.
I la Montse, de sisè. Hola, Montse.
Hola.
La Martina em sembla que fa de... Sou actrius, vosaltres sortiu demà, eh? Sí. Debuteu o és el segon any?
És el segon any.
I esteu nervioses o no?
Sí.
Una mica sí, eh? La Martina em sembla que fa, com que és de cinquè, la gent de cinquè moltes feu de pecats capitals.
Sí.
Ho dic bé, quin pecat t'ha tocat a tu?
La ira.
La ira, molt bé. I la Montse és de sisè i a sisè em sembla que ja són actors que ja tenen paper.
Sí.
I tu fas de?
De Marta.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, benvinguts a Ràdio Balaguer. Benvinguts al Fent Ruta. D'entrada, quan es fa els pastorets dels escolapis d'enguany, de l'Escola Pia? Quins dies i en quins horaris?
El 21 de desembre.
Això és aquest dissabte.
Aquest dissabte a les 7 de la tarda i el 22 diumenge a les 7 de la tarda.
Molt bé. Queden entrades encara?
Sí, queden entrades. El dissabte alguna més que pel diumenge. El diumenge gairebé estan exaurides, però encara en queda alguna. I estan a la venda a la recepció de l'escola.
Per tant, si algú vol vindre, sí. Recomaneu que comprin entrades
sí,
o no cal?
Sí, si volen vindre que comprin l'entrada, estan a la venda a la recepció i el preu és 3 euros en benefici de la marató.
Per tant, els diners aniran tots per la marató. Sí. Entenc que les entrades no són numerades.
No són numerades.
Per tant, vol dir que després el primer que arribi a triar el lloc?
A les 6:30 obrirem la porta per poder entrar ja dins de la sala d'actes o del teatre de l'escola, que és on farem la representació. Hi ha un aforament d'unes 300 persones, per això ho fem en dues sessions diferents dies perquè no s'hi cap tots en una.
Perfecte. Escolteu, a Balaguer hem estat molts anys sense fer pastorets. Ara ho comentem abans de començar l'entrevista, que a l'Esteve dies que abans no es podia concebre un Nadal sense veure pastorets. I per això suposo, Esteve, que quan et degueren proposar l'any passat de recuperar els pastorets, vas dir immediatament.
Evidentment, sí, jo sóc un fan dels pastorets per Nadal. I recordo que des de ser solter a ser pare dels dos fills, era Nadal i Sant Esteve que es feien els pastorets. No amb el cap de setmana anterior. Era el mateix dia de Nadal i recordo deixar la taula el dia del meu sant a les 3 de la tarda per anar al condal a que em maquillessin i començàvem a 6:15 a representar el pastor.
Ara li farem una pregunta a l'Esteve, a veure si ens la sap respondre, segurament haurà de pensar molt. Quantes vegades has interpretat tu pastorets al llarg de la teva trajectòria d'actor professional amateur balagueri?
Mira, vaig començar per Simeo.
Quants anys tenies quan va sortir la primera vegada amb uns pastorets?
18.
Bueno, doncs escolta'm, aquí tenim dos actrius, la Martina i la Montse, que són molt més joves, eh?
Sí, sí, sí.
Ja ho veus.
Sí, sí. Vull dir, em penso, i ho dic una mica a tall de broma, menys de nen Jesús ha quasi sortit de tot.
Molt bé, molt bé. Escolteu, la Mar i l'Anna, que són una mica les representants de l'AMPA, suposo, que és... Com ha anat el procés de recuperació dels pastorets? Va ser una iniciativa que va sortir des dels pares, va sortir des de l'escola, eren els nens els que ho volien fer. Com ha anat?
Bueno, va ser una iniciativa que en una reunió de pares d'AMPA ens va ocórrer de fer... Bueno, volíem fer teatre, vam dir, podíem fer, optar per fer teatre. I llavors vam dir, ostres, què podríem fer? Vam dir, bueno, una bona opció és començar fent els pastorets, ja que a l'escola Pia hi havia hagut tradició de fer els pastorets i s'havia perdut durant els anys. I vam dir, doncs, comencem a fer els pastorets. I va sorgir així.
Molt bé, molt bé. L'Esteve i jo em podem donar fe. Jo, de fet, havia sortit dels pastorets, havia anat a l'escola Pia, als Escola Pia de Balaguer, i en aquella època els pastorets es feien el radecurs. Per tant, quan tu arribaves, llavors es feia l'IGB, i per tant, a 8è d'IGB, que seria l'equivalent del segon d'ESO d'ara, tots els alumnes, aquell curs, tocava fer els pastorets. Com que les classes eren molt més cares, que hi havia una quarantena de persones, doncs hi havia gent que tindrien un paper més protagonista i gent que potser fins i tot no tindrien text. Enguany, me sembla que des de l'any passat que ho vau recuperar, que la cosa va una mica diferent, perquè és una cosa opcional, ho dic bé,
sí.
I participen gent de diferents cursos. Com ho teniu organitzat?
És diferent perquè és voluntari, no és obligat, com abans era, com tu has dit, no? Que a 8è d'EGB ja tothom sabia i esperava aviam quin paper li tocaria aquell curs, no? Que li tocava amb ell. És voluntari, llavors vam enfocar-ho de que està obert a tots els nens de l'escola, de fet des de P3 fins a quart d'ESO. Els d'infantil el que fan és cantar una cançó, llavors el que fem és primer, segon i tercer de primària tenen papers de pastors o de dimoniets, paper muts. Llavors, quart i cinquè són pecats capitals, sisè ja són els pastors amb una mica de paper parlat, i els de l'ESO doncs, tenen els papers principals, no? Llavors, és curiós perquè els petits i els que estan fent aquest any cinquè ja diuen, ostres, l'any que ve ja em tocarà pastor, no? O els petits que no tenen paper parlat, que un pastor mut, ja te ven i et fan, escolta'm, que l'any que ve ja seré més gran i ja podré tenir un paper i podré ser un pecat capital, no? Llavors, és aquesta il·lusió que tenen.
Això vol dir que aquí tenim a la Martina, que enguany només fa de pecat capital, però l'any que ve, que ja farà sisè, doncs podrà fer d'un protagonista com la Montse, no? Que la Montse fas de Marta. Esteu nervioses, mos heu dit?
Sí.
Qui us assaja? Qui us dirigeix?
L'Esteve.
I ho fa bé?
Sí, molt.
Què és el que més us agrada dels assajos?
Que el que no fas malament t'ho rectifiqui.
Molt bé, per tant es tracta d'aprendre i de fer-ho cada vegada més bé.
Sí.
Molt bé. Us sabeu el paper ja o no?
Sí.
Tineu molt text vosaltres?
Bueno, jo no molt. Normal.
Perdona, però la ira jo penso que és un dels 7 pecats capitals que més veu fa.
Molt bé, molt bé. Bueno, estaré mal aguait, eh?
Perquè saps què passa? Que amb aquesta gent tan jove, el que els has de convèncer és que damunt de l'escenari no fan el ridícul, sinó senzillament el que fan és interpretar un personatge que no es diu Montse, sinó que es diu Marta. Exacte. I per tant allà i sortirà pintada d'una certa manera, etcètera, etcètera, no? I quan aconsegueixen fer aquesta miqueta del salt, s'inhibeixen i, bueno, la ira fa un paperàs perquè fa uns crits, que és el que té que fer un que és la ira, i el senten tot.
D'això es tracta, Martina, d'això es tracta. Ah, perquè vosaltres no havíeu fet mai teatre abans dels pastorets.
No.
Molt bé, molt bé. O sigui que és una mica el debut teatral, que és sí, com sí. Ha sigut sempre en aquest país, que la gent ha debutat tota la vida fent els pastorets.
Correcte.
Escolteu, ara parlàvem amb les mares de que ho tenen molt ben organitzat, perquè depenent de cada curs els hi tocarà un paper o un altre. Això vol dir que hi pot arribar bé moltíssima gent amb total al món de l'escenari, no? Quanta gent participa en guany?
Una cinquantena.
Una cinquantena, que és moltíssima.
Moltíssima. Bueno, i pensa que són nens a partir de primer de primària, que són 6 anys, i han d'estar darrere de l'escenari l'hora i mitja que dura l'obra, callats i... Però molt bé, eh? Vull dir, estan molt contents.
A l'infern hi ha espentes.
Ben caben tots.
Bueno, l'Esteve, quan veu que arriben nens, ja ens mira una mica malament. Ostres, ara quants no, m'emporten
que...
avui?
No, perquè, vull dir... Primera, que els nens que no tenen paper, és difícil fer-los venir a cada assajar, dia, perquè, és clar, arriba un punt que s'avorreixen una mica, no? Però llavors arriba un moment que hem d'estar tots a dintre de l'infern, hi ha 7 pecats capitals, 7 o 8 fogoiners, perquè van amb feixos de llenya clar, cap aquí, cap allà, clar. 2 o 3 que aguanten el lluquet i el rovelló, i el Satanàs i el Lluciferó.
Clar, perquè és que ens podem trobar en algun any que vulgui sortir tanta gent que s'haurà de dir que no en va algú, suposo.
Bueno, això esperem, la veritat és que...
Ja ens agradaria.
Ja ens agradaria.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, recordem a tots els oients, és aquest dissabte i aquest diumenge, 2 sessions, Escola Pia de Balaguer. Recordem els horaris.
A les 7 de la tarda.
El preu hem dit que són...
3 euros.
I que si algú vol vindre, recomanem, primera, que vagin a comprar anticipadament, i segona, que si volen seure tots junts i en un bon lloc, doncs que siguin puntuals. No sé si voleu afegir alguna cosa. Des dels estudis de Ràdio Balaguer estem moltíssim contents de que hagueu volgut vindre a explicar-nos aquesta anècdota i que hagi vingut la Martina i la Montse i que enguany debuten i que a més hagin debutat també, perquè no havíeu fet mai ràdio, no? Vosaltres no havíeu vingut mai a la ràdio tampoc, eh?
No.
I havíeu això de fer pastorets i us obre portes, eh? Doncs si voleu afegir alguna darrera cosa, alguna crida als nostres gens perquè vinguin a veure-us.
Doncs que us hi esperem a tots, que segur que passareu una bona vetllada, si més no, això esperem.
I benvinguts tots, que els esperem amb les mans obertes.
I naturalment que recordin que va també per ajudar una miqueta més a la Marató de
TV3. Recordem que la recaptació íntegrament
va directe al...
Això vol dir que tots els costos de decorats, de maquillatge, tot això, suposo que se n'ha fet càrrec
l'AMPA.
Sí, l'AMPA de l'escola.
Sí, l'AMPA de l'escola.
I també m'imagino que tot el tema de decorats ja s'ha aprofitat de l'any passat, que va ser quan es va fer la feina.
N'hem fet de nous, els decorats ens els ha fet el Toni Ricard, professor actualment jubilat de l'escola. Donem les gràcies al Toni per les hores que hi ha dedicat. I
amb el tema vestuari també sé que havia col·laborat la Paquita i
la Paquita, sí, després de la suda ens han deixat un parell també de vestits. La veritat és que la gent s'hi ha volcat a...
Suposo que la gent del GER també han col·laborat una mica.
Sí, sí, per exemple la Dolors ens ajuda amb el tema d'apuntador.
Ajudant de direcció i aquestes coses. Doncs moltíssimes gràcies, Martina, moltíssimes gràcies, Montse, l'Esteve, que el tinc aquí a la vora, que és el director dels Pastorets d'enguany i de l'any passat ja ho va ser, i a la Mar Pla i a l'Anna Tugues també per haver vingut a explicar-nos aquest projecte tan xulo de recuperació dels pastorets i recuperar que la gent de Balaguer, quan s'atansi Nadal, puguem veure aquesta versió que heu fet, la versió clàssica, la de tota la vida, la del Folk i Torres. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes
i endavant.
A vosaltres.
Fent ruta.
Un rei fondre. Vestit de nostra carn mortal, del cel vindrà certament per fer del segle jutjament.
I continuem amb el Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, i ens fa moltíssima il·lusió saludar als micròfons de Ràdio Balaguer amb una persona que és de la Seu d'Urgell, és un historiador, és historiador conegut, especialitzat sobretot al segle XVI, a l'època moderna, em sembla, que és el Lluís Obiols. Lluís, ho dic bé, això, benvingut.
I tant, perfecte.
Jo dic que ets conegut perquè ara recordo que fa un parell d'anys, per exemple, sé que vas prendre part en unes de les jornades que es van fer a AIGE, i em sembla que hi vas parlar del bandolerisme, que crec que és un dels teus àmbits de recerca en particular.
Sí, a més, com que els bandolers es movien molt, això fa que quan els investigues també t'haiguis de moure molt, i per tant acabes coneixent gent a tot arreu. Sí.
El Lluís hi hem contactat perquè tenim l'orgull, com a urgellencs que som, el Lluís és de la zona alta de les Terres d'Urgell, de la Seu d'Urgell, nosaltres som de Balaguer, de que a les Terres d'Urgell, al Bisbat d'Urgell, s'ha recuperat una cosa, que és el cant de la Sibil·la, que, atenció, oients, és patrimoni de la humanitat de la UNESCO des de l'any 2010, em sembla. És així, això, Lluís? Ho tens controlat?
Exacte. Sí, sí, l'any 2010 el cant de la Sibil·la es va declarar patrimoni de la humanitat, més que res per la permanència que havia tingut a Mallorca, especialment, i a l'Alguer. I just en aquell moment és curiós perquè hi va haver una sèrie de dinàmiques de recuperació de Sibil·les que havien anat desapareixent. El mateix 2010 es va recuperar a la Catedral de Barcelona i el 2011, per una feliç coincidència, en podríem dir, el vam recuperar a la Catedral de la Seu, a la Catedral del Bisbat d'Urgell.
Molt bé. Per tant, estem parlant d'una peça que té un reconeixement internacional com és aquest, de patrimoni de la UNESCO. És una peça que només és pròpia dels Països Catalans i que es fa, si no ho tinc mal entès, el dia de Nadal o la vigília de Nadal? És un cant litúrgic, per tant, és una cosa que es fa a dins de l'església abans de la Missa del Gall, o com va això?
Sí, històricament, clar, la Missa del Gall, com el seu propi nom indica, clar, durava tota la nit fins que cantava el gall al matí. I, per tant, era una missa, diguem-ne, llarga, que s'anava intercalant amb drames litúrgics, amb uns certs espectacles teatrals molt pedagògics per a la gent, perquè entenguessin les escriptures, entenguessin la litúrgia d'aquella nit. I un d'aquests drames era el cant de la Sibil·la. És una cosa una mica llarga d'explicar i segurament poder els oients els cansarim d'entrar una mica en tot el significat teològic de la Sibil·la, però d'alguna manera el que ve a ser és una profetessa que explica que aquesta nit que recordem que va néixer Jesucrist i per tant celebrem el Nadal, tinguem present que ell tornarà, per tant la segona vinguda de Crist al món, i hi haurà el judici final, allò típic, el judici dels vius i els morts, i en funció de com actuï cadascú a la seva vida terrenal, se salvarà o es condemnarà. Per tant, al seu moment això es feia dins d'aquesta missa llarguíssima que durava tota la nit, i ara hem acordat amb el bisbat de fer-ho just abans de la Missa del Gall, per tant, els dos actes queden totalment enllaçats i alhora no s'interfereixen l'un amb l'altre.
Molt bé. Aleshores, l'any 2011 és quan hi ha la recuperació pròpiament aquí a les Terres d'Urgell, al bisbat urgellenc, i em sembla que has comentat de que tant a Palma, tant al bisbat de Mallorca, com a l'Alguer, són els únics llocs de terres catalanes que no s'ha deixat mai de celebrar ininterrompudament.
Exacte. Exacte, de fet, suposo que el fet de ser illes hi ajuda, però sí, són dos dels llocs on d'alguna manera es van saltar les prohibicions que hi va haver en diferents moments, molt especialment el Concili de Trento, al segle XVI, el que va fer una mica era netejar, en podríem dir, la litúrgia de tota aquesta sèrie de coses que eren molt, molt, molt freqüents a l'edat mitjana. D'alguna manera es va, en podríem dir, purificar la litúrgia i, per tant, tot això es va eliminar de dins de l'Església. Però Mallorca i l'Alguer es va continuar fent. En el cas de Catalunya, alguns anys també es va continuar fent, a la Catedral de Barcelona, a la Seu. De moment no sabem exactament quan es deixa de fer, però, bé, si més no, sabem que no va ser una cosa que s'allargués molt més temps. I per tant vam decidir recuperar això, la versió pròpia de la Seu.
Perquè, exacte, em sembla que la versió que interpretem al bisbat de Santa Maria d'Urgell, a la Seu, és una versió pròpia, diferent de les altres, a més amb unes partitures que s'han recuperat que es conserven al mateix arxiu catedralici d'Urgell, és així això?
Exacte. De fet, és una cosa que també la primera vegada que ho vam muntar, entre una mica els organitzadors ho vam decidir i crec que és molt lògic. Nosaltres no inventem res, no importem cap costum mallorquí, no. Nosaltres el que fem és agafar l'ordinari de la Catedral d'Urgell de l'any 1536, que hi tenim un text i una melodia del cant de la Sibil·la que es cantava a la nit de Nadal a la catedral. En aquell moment ho cantava un nen de l'escolania, avui no tenim escolania i per tant ho fa una soprano, però d'alguna manera el que vam dir era això, és fem la versió pròpia, per tant, la mateixa nit, amb el mateix text, amb la mateixa melodia, a dins del mateix edifici amb el qual es feia llavors. Evidentment, salvant les distàncies. Ara tenim un orgue del segle XX, no tenim pas un orgue del segle XVI, i tenim un cor que el muntem expressament per aquesta ocasió. No tenim un cor de beneficiats ni de canonges, però d'alguna manera intentem recrear l'ambient que es podia viure a aquella època i que, per tant, l'oient d'aquest cant de la Sibil·la pugui reviure una experiència similar a la que van viure els antecessors nostres de fa més de 400 anys.
Molt bé. Estem parlant, recordem els oïdors, amb el Lluís Obiols. Ell és historiador, és de la Seu d'Urgell, i ens està explicant una de les efemèrides més potents que tindran lloc aquestes vacances de Nadal. Concretament serà la vigília de Nadal, el vespre, la vella de la Missa del Gall, al Bisbat d'Urgell, a la Catedral d'Urgell, a la Seu d'Urgell, que és la recuperació, que es va fer ja fa uns quants anys, del cant de la Sibil·la. I em sembla que aquesta versió de la Seu, que ara ens explicaves, Lluís, que és diferent de les altres, és potser l'única que és en català, o és perquè en molts altres llocs es canta en llatí, que és així, això?
Clar, té tota una sèrie d'evolucions el cant de la Sibil·la. Penseu que, d'alguna manera, el cant de la Sibil·la es basa en uns textos del segle IV, V. I, per tant, clar, en 1.500 anys, diguem-ne que canvien moltes coses. Els primers textos que es coneixen, evidentment, són en llatí. Sembla que a la Seu també al segle XI està documentat clarament que es cantava ja el cant de la Sibil·la, i abans hi ha alguns indicis que ens permeten també intuir-ho, en llatí, evidentment. Quan es comença a cantar en català no ho sabem. Hi ha diferents versions en català arreu pràcticament dels països catalans. A la Catedral de Barcelona n'hi ha una, a Girona n'hi ha una altra. I en el cas de la Seu és una versió que té algunes estrofes diferents i que és molt, molt, molt similar a la versió que es canta a la Catedral de l'Alguer, que és un altre tema pendent d'estudi. Aviam, d'alguna manera, per què aquestes dues versions són molt similars altres. Entre elles, però són alhora molt diferents de les altres, exacte.
Molt bé. Lluís, si et sembla bé, anem ja directament a que ens expliquis com funcionarà això a la Seu aquesta setmana vinent. Em sembla que hi ha dues sessions, una de tarda i una de vespre, o només n'hi ha una, o com va això?
Podríem dir que tenim una versió i mitja, en podríem dir.
A veure, explica'ns.
Clar, d'alguna manera, quan vam començar el cant de la Sibil·la, el vam decidir fer just abans de la Missa del Gall. El cant de la Sibil·la, amb la versió de la Seu, són 12 estrofes que anem intercalant amb les diferents tornades amb els membres del cor, que el muntem expressament per aquesta ocasió. Les estrofes les canta la Laura de Castellet des del primer any i intercala també diferents interludis d'orgue. D'alguna manera, al cap d'uns anys, se'ns va fer arribar, per part de la pròpia societat de la Seu, que ja que es fa una missa del Pollet a la tarda, una missa infantil, potser podríem fer també un cant de la, d'alguna manera, civileta, diem. Per tant, és una versió reduïda, que la fem igual com la de la nit, però amb la meitat de les estrofes, i, per tant, d'una forma més àgil i més adaptada pel públic infantil. Una mica també amb les ganes que algun dia pugui ser un nen o una nena el qui faci de civila a aquesta missa infantil de la tarda.
Clar,
perquè originalment
era l'Escolania i, per tant, eren nens els que cantaven com seria Montserrat. Per tant, recordem, al vespre hi ha la Missa del Gall i abans de la Missa del Gall hi haurà el cant de la Sibil·la, i a mitja tarda hi ha la Missa del Pollet, versió infantil, i abans de la Missa del Pollet es fa el cant de la Sibil·la, però és la Sibil·leta perquè només es canten la meitat de les estrofes.
Exactament, a les 7 de la tarda farem aquesta versió i a les 12:20 de la nit fem la versió íntegra per recomençar la missa puntuals a les 12.
Molt bé. No sé si vols afegir... Bueno, ens han xerrat, no sé si és veritat, que a part de ser historiador i un dels que ho ha recuperat, també hi tens un cert protagonisme musical amb això del cant de la Sibil·la.
Bueno, al final, com que suposo que tot arreu som quatre gats els que ens agrada fer coses, doncs sí, d'alguna manera també remeno per allà amb tecles de l'orgue.
Per tant, ets una mica el responsable de fer sonar l'orgue.
Sí, i intentant que els membres del cor entri tots a l'hora i fem el que podem. No sé si ens en sortim gaire, però sí, si més no, entre un petit equip de persones, jo d'alguna manera podeu lidero més, però hi ha la col·laboració molt especial de la Sònia Lanau, que és la directora de l'Escola Municipal de Música, evidentment de la Laura de Castellet, que és la Sibil·la, i inicialment de mossèn Parés i ara de mossèn Ignasi Navarri, són els rectors de la catedral. Per tant, sense aquestes quatre persones seria molt complicat que això funcionés.
Molt bé. Doncs avui estem molt contents d'haver pogut parlar amb el Lluís Obiols. Ell és historiador, ell és de la zona alta de l'Urgell, des de la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell, i ens ha volgut explicar una mica un dels elements que tenim aquí a les Terres Urgellenques, que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, i que n'estem molt contents. Moltíssimes gràcies, Lluís. Si vols afegir alguna cosa, sàpiguis que sempre que vulgueu, teniu els micròfons de Ràdio Balaguer a la vostra disposició.
Perfecte. Evidentment, tot i que sabem que és molt mala nit, és la nit amb la que cal fer el cant de la Sibil·la. Un altre dia segurament seria un concert, però no seria el cant de la Sibil·la. I malgrat això, tothom el qui pugui i vulgui, evidentment, convidats a participar-hi.
Això és dimarts que ve, recordeu la vetlla de Nadal. Moltes gràcies, Lluís.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fent ruta.
I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, i tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Irene Barón. Hola, Irene.
Hola, bon dia.
Bueno, presentem als oients perquè hem cridat a la Irene, perquè l'hem telefonat. La Irene és una dels responsables d'una cosa que es diu Boire Experience. I això de Boire Experience ens ha semblat, ara ens ho explicarà la Irene, si ho diem bé, és com si fos una agència de viatge receptiva, que el que fa és vendre les terres de Ponent com a reclam turístic a partir de lo que més, una de les coses que més ens caracteritza, que és aquesta boira hivernal. Ho diem bé, això, Irene?
Sí, exactament.
Què feu, això? Què és Boire Experience? Explica'ns.
Bueno, nosaltres vam començar aquest projecte l'any 2015, quan ja cansats una mica, no?, de que la gent parlés i vegués negativament aquest element meteorològic tan característic, no?, i que és tan d'equip Lleida, pues vam pensar que per què no podíem fer que la boira fos un reclam turístic. I aquí va començar tota la idea, no? Pues el primer any va ser un èxit. Vam fer la primera marxa.
Que primer se'n dia ruta, no? Al començament se'n dia la ruta de la boira.
Hem anat canviant, perquè, bueno, ara el 2017 ens vam adherir a marxa.cat, que és la iniciativa aquesta que és un circuit de marxes saludables de Ponent. No sé si sí. Coneixeu, on s'aposta pels hàbits, l'esport i l'alimentació saludable i el respecte amb el territori i el seu entorn, no? I llavors, pues, clar, fins llavors ens havíem dit ruta i a partir del 2017 ens vam passar a dir marxa de la boira.
Molt bé. I a part de la marxa, que ja en parlarem, que tindrà lloc ara el gener a Penelles, m'ha entrat al vostre lloc web i hem vist que feu coses molt curioses. Per exemple, veneu uns caramels que són caramels amb gust de boira. Què vol dir caramels amb gust de boira?
Bueno, a part de la marxa, que ja us hem explicat, sí. Fa un any se'ns va acudir de que volíem anar més enllà i volíem, bueno, la boira tothom la podia veure, la podia olorar, i volíem que la gent també se la pogués emportar a casa i la pogués tastar, no? Perquè a vegades l'enyorança aquesta de gent que viu a fora que la troba a faltar, doncs, bueno, se mos va acudir aquesta idea. Vam contactar amb la fàbrica de caramels Pifarré de Bellpuig i els vam proposar la idea, cosa que ens van mirar així molt estranyats, no?
Sí, quin gust ha de tindre? No? Quin gust ha de tindre un caramel amb gust de boira?
Bueno, doncs té gust de boira, perquè realment aquest caramel diu que ha sigut el més difícil que han fet en 100 anys, perquè els va costar 8 cates per poder trobar sí. el gust final.
Jo us he de dir que jo l'he tastat, eh?
Sí? L'has trobat?
L'any passat a la Universitat de Lleida, l'Anna Torres, que és filla d'aquí sí. de Balaguer, que és professora, ens en va portar un dia amb una classe que analitzàvem productes turístics vinculats al territori i llavors, pues, entre els diferents alumnes, allò vam indagar a veure de quin gust tenien els caramels amb gust de boira. Sí, sí, és una idea molt, molt provocativa i molt innovadora, la veritat.
Exacte. Bueno, la idea és aquesta, no?, que quan el caramel aquest te'l fiquis a la boca, tu puguis tenir aquestes sensacions de boira, no?, perquè és el primer gust que trobes. Passa que, clar, a vegades dius quin gust té la boira, bueno, doncs tasta'l, i realment el primer gust que s'hi sent és la boira. I a dintre vam voler ficar, perquè és un caramel amb dos capes, i vam voler ficar les plantes aromàtiques del territori, no? I després és un caramel sense sucre, a més, sense al·lèrgens, i que és molt, molt agradable al paladar.
Molt bé. Hem vist que a part dels caramels i a part de la marxa, heu fet d'altres projectes, per exemple, ara amb el cap el projecte de reforestació que feu amb d'alzines, que heu fet, per exemple, a les Garrigues aquest any passat.
Sí, sí, això és un projecte que va començar l'any passat, que se'ns va acudir de que a la gent que vingués a la caminada de la marxa de la boira, doncs per què no fer aquest projecte de reforestació del territori, no? I llavors, bueno, l'any passat va ser el primer any, aquest any a Penelles també està previst fer el mateix projecte, de la qual cosa hem creat aquest any, també com a novetat, unes samarretes dissenyades per Nus Creacions, que ve a englobar tot aquest projecte, no? I el que volem és això, que la gent, quan compri aquesta samarreta, sigui conscient que una quantitat de la samarreta, del que es pagarà per la samarreta, pues anirà per aquest projecte per poder fer la reforestació en els termes de les poblacions per on passi la marxa. I la nostra idea és aquesta, perquè, bueno, el que diem, no?, un arbre és vida, i jo crec que em fan falta molts, i, bueno, és una manera d'aprofitar, pues, en comptes de fer un altre acte solidari, pues fem aquest, no?, que jo crec que és bastant interessant.
Molt bé. Si algú vol comprar els caramels amb gust de boira o les samarretes, entenc que a part d'anar a Penelles el dia 12 de gener a la marxa de la boira en aquesta 6a edició, també pot entrar al vostre lloc web?
Exacte, sí. Tenim a la nostra pàgina web, que és boiraexperience.cat, tenim un apartat de botiga online, I a més també està repartit allà, també podran veure tots els establiments on es poden trobar, que estan repartits doncs, per quasi tot Catalunya.
Perquè l'àmbit una mica geogràfic de referència, de Boira Experience, entenc que són les Terres de Ponent.
Sí, 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 nosaltres vam començar amb la idea aquesta, no?, de cansats també d'una mica de tota aquesta mala propaganda, no?, que tota Lleida, tothom coneix els Pirineus, però tot el que és la plana aquesta de l'interior, doncs la gran desconeguda, i també cansats d'això, no?, doncs si amb aquest element meteorològic podem fer que es conegui aquest territori, doncs escolta, benvinguda sigui i aprofitem-la, no? I la idea és aquesta, fer conèixer tot el que és l'interior de Ponent.
Molt bé. Recordem als oïdors del Fent Ruta de Ràdio Balaguer, que avui estem parlant amb la Irene Barón. La Irene Barón és un dels caps que, per cert, Irene, aquí els estudis no està dient res, però hi ha la Maribel Pedrol, que ens ha confessat que som molt amigues.
Home, tant, no, Maribel.
Pots saludar en directe, Maribel? Veus, aquí t'està saludant, està escoltant. Maribel, pots participar de l'entrevista en qualsevol moment, eh? Si et sembla bé, Irene, anem ja, ens centrem en els actes que es duran a terme a Penelles, perquè per primera vegada la Marxa de la Boira, que és itinerant i que enguany arriba a la 6a edició, dins d'aquesta gran zona de Ponent, d'aquesta plana d'Urgell Central i tots els territoris al voltant de la plana d'Urgell, és la primera vegada que arriba al nord i, per tant, que arriba a la comarca estricta de la Noguera, concretament al municipi de Penelles. I això serà el dia 12 de gener?
Sí, exactament. La marxa aquest any, bueno, com us he dit, doncs és itinerant i serà la primera vegada que ve a la comarca de la Noguera. I llavors, bueno, vam optar per Penelles perquè creiem que té un potencial turístic amb el
Gargar i tant,
exacte,
i tant.
Amb el Gargar i els murals que tenen, que és espectacular. A part, passarem per les trinxeres també de Montgai i la serra de Bellmunt. O sigui, la central serà Penelles, però anem cap a Montgai i Bellmunt. O sigui,
perfecte,
que farem un bon recorregut.
Vincularem patrimoni de memòria històrica vinculat a la Guerra de Franco de les trinxeres dels anys 37, 38, 39. Anirem a la serra de Bellmunt, que és un dels elements que forma part dels espais naturals de Ponent, amb aquests secans, que a més és un lloc d'observació d'ocells molt concorregut pels especialistes del birdwatching, de l'avistament d'ocells, i després també el Gargar, que és un dels pols d'atracció turística que més ha crescut espectacularment aquests darrers anys i que ja s'ha convertit en un dels punts d'atracció més potents a nivell de Ponent. Si algú es vol apuntar a la Marxa de la Boira, què ha de fer?
Pues bueno, pot entrar directament a la nostra pàgina boiraexperience.cat i allí ja hi ha els links per mirar el reglament, els horaris i el link directe per anar a la plataforma d'inscripció, que és Amiter 5.
Molt bé. Hi ha diferents recorreguts?
Sí, sempre normalment són de recorreguts circulars, un de 13 quilòmetres. Aquest any hem hagut d'augmentar una miqueta els quilòmetres, normalment fèiem 10, però aquest any ens han vist per les circumstàncies del territori i tal, doncs, perquè volíem també que els de la curta arribessin també a les trinxeres, i llavors ho hem allargat una miqueta, vull dir, 13 quilòmetres, que jo crec que...
Aquesta és la curta o és la llarga?
Aquesta és la curta.
Aquesta és la curta. Definitivament, sí. No ho sé, Maribel, si tu hi participaries, però jo ni la curta ni la llarga, eh?
Sí, home, sí. 23 quilòmetres, sí, sí. La llarga.
O sigui, la curta 13 quilòmetres i la llarga 23.
Sí, sí, també t'haig de dir que s'apunta més gent a la llarga que a la curta. Eh?
Déu-n'hi-do. Això sí que és esport saludable.
Exacte.
Molt bé, molt bé. Per tant, qualsevol mena d'informació sobre inscripcions, sobre recorreguts, han d'entrar al web boiraexperience.cat. En recordem el preu d'inscripcions i tot això?
Sí, fins al dia 5 de gener serà 12 euros i a partir del 6 de gener ja serà 15 euros.
Molt bé. Doncs escolta'm, Irene, moltíssimes gràcies per haver agafat els micròfons de Ràdio Balaguer en aquest magazín de continguts turístics centrat en les Terres de Ponent. Per tant, ja veieu que Boira Experience i el Fent Ruta tenim la mateixa filosofia i treballem pel mateix objectiu. Sapigueu que teniu aquests micròfons pel que sempre necessiteu i no sé si vols afegir alguna darrera cosa.
Bueno, esperem que la gent s'animi, que aquest any, tot i que no tenim encara gaire boira, potser el 12 de gener, siguem la 6a marxa, potser tindrem sort i la veurem.
Escolta, hi ha una llegenda negra, no sé si és veritat, Irene, que diu que el dia que hi ha la marxa de la boira, només per fumbre, per tocar la pera, que hi dia no hi ha mai boira.
Bueno, però pensa que això...
I aquí la Maribel riu i diu, és veritat. Però a mi m'han dit que l'any passat a la Granadella em sembla que una mica de boira vau tindre, o n'hi ha això?
No.
Per tant, esteu...
O sigui, normalment no es marxo dos dies abans o bé després...
És a dir, el resum és, si un dia volem que hi hagi sol, hem de planificar una marxa de la boira i només pel fet de planificar-la ja tenim assegurat que no hi haurà boira aquell dia.
Bueno, però a veure, que a nosaltres ens agrada molt que vingui la boira i com més espessa, més guai, vull dir que no ens assusti.
Ja és mala pata, que el dia que hi ha la marxa de la boira no hi ha mai boira, i això sempre fet després.
Pensa que aquest any no n'hi ha tanta, perquè com que l'estem envasant als caramelos, l'absorbim tota, i per això passen aquestes coses.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Irene, per aquest fantàstic projecte del Boira Experience, i molta sort, recordem a tots els oïdors, això serà el dia 12 de gener, diumenge, i per primera vegada la marxa de la Boira arriba a la comarca de la Noguera, concretament amb un dels pols turístics més potents que està sortint últimament, que és la vila de Penelles i els seus murals del Gàrgar Festival. Gràcies, Irene.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta, Irene,
sí,
pel Roger també.
Maribel. Gràcies.
A vosaltres, adeu.
Adeu, bon dia.
Fent ruta.
I continuem al Fent ruta i arriba el moment de fer una repassada de l'agenda per aquests propers dies. Trau el nas per la finestra. Bon dia, Jaume Pujol, de nou.
Bon dia.
Bon dia, Maribel Pedrol.
Bon dia, un altre
cop. Com ho tenim? Què ens porteu avui? A veure, expliqueu.
Mira, moltes coses. Ens tornem a trobar un mes més al nostre espai Traiem el nas per la finestra per fer-vos 5 cèntims de les activitats turístiques, culturals i esportives del proper mes de gener a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Us convidem a fer-hi un tomb i a gaudir del territori i de la seva gent al màxim. Us ve de gust venir amb nosaltres?
Uf, doncs quina mandra, Maribel. Fer coses després de les festes de Nadal? Vols dir que la gent no estarà cansada, tanta gresca?
Bé, potser sí, però es poden fer coses per desestressar-se de l'estrès de les festes nadalenques, d'aquells macrodinars i dels sopars que s'allarguen fins a altes hores de la matinada, no creus?
Sí, tens raó. De coses de ben segur que se'n poden fer. Que potser tens alguna dullada, tu?
Home, alguna amb el cap d'altres anys. A veure, deixa'm mirar les webs que tinc guardades d'altres temporades.
Escolta, vols dir que es fa gran cosa el gener? Mira que la gent potser està cansada de tanta gresca i tantes activitats que es fan al desembre i... Mira, ara per ara només em passa pel cap de parlar de les cabalgades de Reis, que en fan una cada poble, i els tres tombs de Sant Antoni. Penso i no em ve cap res més al cap. Tu ens en portes?
Home, mira, jo portava la 6a marxa de la Boira, que es fa el dia 12 de gener, però com amb el Jaume ja hem entrevistat a la Irene, me sembla que no cal dir gran cosa més.
Dona, no estaria malament fer una mica de repàs per si algú s'ha perdut algun detall.
Va bé. Així doncs, recordar-vos que és una marxa amb dos recorreguts, un de curt de 13 quilòmetres i un altre de llarg de 23, que discorre per camins de terra i que té com a la població de sortida el poble de Penelles. Totes les dues marxes passen pels termes municipals dels pobles de Penelles, Montgai i Bellmunt d'Urgell. I amb les rutes es podrà gaudir del paisatge de regadiu de la Noguera, visitar les trinxeres de la Guerra Civil i contemplar els grafitis d'art rural de la població de Penelles. Recordar-vos també que hi haurà avituallaments al llarg de tot el recorregut i que aquests es caracteritzaran, com altres temporades, per comptar amb productes de proximitat. I a l'arribada, i com acostuma a ser habitual, els participants podran degustar les dues cassoles de tros, una d'hivern i una altra de vegetariana. Tal com expliquen els seus dos organitzadors, la Irene i el Roger, en la seva pàgina web, es tracta de pensar el territori i prendre consciència de tot el que ens envolta.
I té inscripció, com l'any passat, a la web boiraexperience.cat?
Sí, i també podeu rebre informació al mòbil a través de l'aplicació del Telegram, seguint el seu canal Boira Experience. I tu, Jaume, què ens portes pel mes de gener?
Doncs havia pensat recordar activitats que es fan a finals de desembre i algunes fins i tot que s'allarguen al gener. Què et sembla parlar de pessebres? Volia destacar-ne un de proper, el de Linyola. Aquest any celebren la 21a edició i es caracteritzarà perquè els dimonis aniran vestits de jutges. Fan actuació el 26 i el 29 de desembre i l'1 i el 6 de gener. Fan dos passes cada dia, el primer a 7:15 i el segon a 7:45.
I es paga entrada?
Sí, són 6 euros a partir dels 4 anys.
Mira, doncs jo havia pensat d'anar a veure els pastorets. A tu no t'agraden? Jo no n'he vist cap des que els fèiem amb la meva germana quan anàvem a escola. I tal com ha explicat el Jaume, et recordo que aquest proper cap de setmana, el dissabte 21 i el diumenge 22, els fan a l'Escola Pia.
I si no ho entès malament, fan els pastorets d'en Folk i Torres, oi? He sentit que l'entrada val 3 euros i que donaran la recaptació a la Marató de TV3. Em sembla una molt bona idea. Però espera, potser que en representin uns altres a Vilanova de Bellpuig?
Sí, a Vilanova de Bellpuig també representen la versió del Folky Torres. A Vilanova, per això, els fan el dia 4 de gener al Poliesportiu. I podeu trobar més informació a la web de l'Ajuntament, vilanovadebellpuig.dl.net. I també fan els pastorets a l'escola Vedruna.
Però no són els Folky Torres, eh? Són molt moderns.
Són uns altres.
És aquest diumenge a la tarda, sí, sí.
Veus? A Balaguer hi en fan dos. A Vilanova uns. I em sembla que de pastorets poca cosa més. Veig, però, que el dia 23 a la Seu Vella, a Lleida, en David Esterri es farà càrrec del cant de la Sibil·la amb l'interpretació de nadales tradicionals i d'autor. Es faran dues sessions, una a 6:45 de la tarda i l'altra a 8:45 del vespre. El preu de l'entrada és 10 euros i es poden comprar anticipadament a l'intèrpret i a la Seu Vella. Podeu trobar més informació d'aquests concerts a la web turismedelleida.cat.
Doncs dels pastorets cap als concerts de nadales i acabarem les festes de Nadal amb els pessebres vivent. Molt nadalenc tot plegat. Però no em crec que no aprofitaràs aquestes festes per visitar el Museu de l'Or o el Museu de Guissona. Sabem que fan horaris i visites especials.
Sí, sí, ho tinc previst a l'agenda. El Museu de Guissona, el dia 21 de desembre, realitzaran l'activitat Descobreix els Saturnals. Es tracta d'un taller on s'han de seguir les pistes per descobrir com eren les festes de Nadal a l'antiga ciutat d'Iesso. Es tracta d'una activitat d'investigació adaptada a diferents edats. L'activitat començarà a les 10 del matí i s'acabarà a les 2 del migdia. És gratuïta i està pensada per fer-la en família. Tota la informació la pots trobar a la web museudeguissona.cat. I el Museu de l'Or...
Aquesta me la sé jo. Al Museu de l'Or fan la recerca de l'or en família tots els dies de les vacances de Nadal, dels escolars, menys el dilluns i els festius. No cal fer reserva prèvia i es fan visites de les 11 a les 12 i a la 1. Si vols més informació, pots buscar-la a la web museucn.com.
I què me'n dius de les visites guiades per Balaguer? Només cal que et presentis el dissabte a la tarda a la porta de l'Ajuntament, sense reserva ni res, i allí comença l'aventura. M'han dit que l'entrada és inversa, per tant, pagues quan acabes, el que et sembla i el que tu creus que val la visita.
Sí, un preu molt original, i sobretot recorda que tant a la tardor com a l'hivern, l'horari de les visites és a les 4 davant de la porta de l'Ajuntament. A mi me n'han parlat molt bé. I si no ho veus clar, sempre pots demanar informació enviant un correu a info@viuloes.cat.
Doncs, per ser que és l'agenda de gener, han sortit prou totes activitats, no creus?
I sense parlar dels Tres Tombs que es celebren a moltes poblacions per Sant Antoni.
Sí, a Balaguer fan els tradicionals Tres Tombs a la plaça del Mercadal i després dinar de germanó al pavelló del Molí de l'Esquerrà.
Sí, i també el fan a Os de Balaguer i a Montgall. Però si vols assistir a un Tres Tombs diferent, et recomano que vagis fins a Tremp.
A Tremp? Què hi fan de diferent allà?
A Tremp, per Sant Antoni, fan el ball del contrapàs, que es balla a la plaça Francesc Pujol. Aquest ball està molt arrelat i es caracteritza per comptar amb molta participació ciutadana. Es balla per la nit i la tradició és convidar els assistents a galetes i vi mentre es realitza. És molt entretingut, igual que la seva història. Si vols saber-ne més, només cal que entris a la pàgina web de l'Ajuntament, ajuntamentdetremp.cat, i t'expliquen fins i tot la posició dels balladors.
Molt original. Sembla un Sant Antoni ben diferent. Estaria bé d'anar-lo a veure.
I què et sembla si per aquest mes ho deixem aquí?
Perfecte. Així doncs, ens tornem a trobar el mes vinent per conèixer les propostes turístiques i culturals del mes de febrer a casa nostra i els seus voltants. Bon mes!
I bona ruta!
I des de la nostra secció us volem desitjar unes bones festes de Nadal i una bona entrada al 2020.
Fent ruta.
I arribem al final del Fent Ruta amb una edició on hem centrat els continguts en temes nadalencs. Hem parlat, recordeu, dels pastorets que tindran lloc aquest cap de setmana a Balaguer, tant els que faran a l'escola Vedruna el diumenge, sessió tarda i sessió vespre, com els que faran a l'escola Pia tant dissabte com diumenge. També hem parlat del cant de la Sibil·la, que s'ha recuperat al nostre bisbat i que tindrà lloc la vetlla de Nadal, abans de la missa del Gall al bisbat d'Urgell, a la Seu d'Urgell, i també de la marxa de la Boira que es farà a Penelles passat Reis. Recordem que tenim obert el concurs del Fent Ruta amb 4 caixes regal, cortesia de Tarrons i Mel Alemany, que podeu participar fins al dia 27 de desembre, fins al divendres de la setmana vinent, entrant al web de l'emissora www.radiobalaguer.cat amb aquest concurs d'aquestes 4 capses regal de Tarrons i Mel Alemany. En nom de tot l'equip, qui us hem parlat, la Laura Porta, que avui no ha pogut venir, la Maribel Pedrol, la Gemma Balagueró, el Jaume Pujol, els tècnics de l'emissora, el Mingo Glorioli, de qui us parla, el Jaume Marbà, molt bones festes i que tingueu tots molt bona entrada d'any.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.